Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.istocat.com.
L'espai Redescobrim la nostra història. I, com hem dit abans, doncs, tindrem la col·laboració de Jordi Bilbeny, que us recordarem que va néixer a Arenys de Mar el 1961. És llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona i li falta doctorar-se en Història Moderna a la Universitat de Barcelona també, perquè dedica tot el seu temps disponible, fins i tot el de dormir segons com, per estudiar doncs, la veracitat de l'origen de Cristòfor Colom, que segons totes les marques que es van trobant era català. Ell és membre de la Junta del Centre d'Estudis Colombins, d'Unió Cultural i de la taula permanent del moviment aranyenc per l'autodeterminació. Ha publicat diversos llibres de poesia, 4 en total, un assaig sobre l'independentisme d'en Joan Salvat Papaseit, un diccionari pornogràfic en clau d'humor, brevíssima relació de la destrucció de la història, la falsificació de la descoberta catalana d'Amèrica del 98, i d'aquest llibre es va fer un documental titulat L'apropiació del descobriment d'Amèrica, una conspiració d'estat, i com a fil conductor hi havia l'actriu Carme Sansa, i el creador del documental va ser David Grau, i es va projectar al Cinemes Verdi, que segurament recordareu que es feia d'una manera gairebé clandestina, sense airejar-ho massa. Però malgrat tot va tenir un gran èxit. I fa 2 anys es va publicar per Llibres de l'Índex el llibre Totes les preguntes sobre Cristòfor Colom. David Bassa entrevista Jordi Bilbeny, que està exhaurit i és la base d'avui de la conversa amb el Jordi Bilbeny, que fa de professor de català al Centre de Dones de Batràs. I ell creu en la llibertat de Catalunya, la bellesa, la justícia social, l'amor a la terra i en la resurrecció de l'esperit, i estima la tendresa i la gosadia, entre altres coses. Bé, Jordi?
Molt ben dit tot això.
Hola.
Molt ben dit. El que passa és que hi ha una cosa que...
No marxa.
Clar,
és que ja és antic que això que tinc.
Hi ha coses antigues, per exemple, jo ja no sóc a la Junta del Centre d'Estudis Colombins.
Ah, no?
Entre d'altres coses.
Però tu ets dels de l'estudi,
però
de l'institut
aquest? Hi ha una intransigència, hi ha intransigència...
Envers
teu. Dogmatisme furibund envers les meves recerques.
Ah, i o sigui ja no ho ets?
Vulguis, tu pots dir les animalades que vulguis.
Oh, gràcies
però,
per animalades.
Allà dintre del centre, però si dius alguna cosa molt ben documentada i molt ben argumentada, això desperta de seguida una mena d'odi, he rebut insults, atacs, de tota mena, i jo he decidit, doncs, d'una manera molt civilitzada, decantar-me de la Junta i del centre i crear una fundació, que això sí...
Has creat una fundació?
Una fundació que és la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya.
A veure,
que tenim una pàgina web i tothom que...
Fundació, que m'ho apunto.
Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, amb una pàgina web que es diu istocat.com, i tothom que vulgui tafanejar una mica i estar al corrent d'aquestes noves recerques que estem fent sobre la nostra història, recerques que no estan pagades com la majoria de recerques universitàries per l'estat espanyol, sinó que...
Home, l'estat espanyol et pagaria que intenteu demostrar que Colom no era genovès i que no van anar, que no eren los castellanos que eren els que van impulsar tot això, escolta.
Està clar, això és el que fan des dels organismes oficials i per això els paguen i per això estan controladets i calladets i defensen aquesta gran confabulació i consorcia oficial, però nosaltres, amb l'únic interès d'investigar, aportar proves, dades de recerca, de contraposar coses que no tenen cap ni peus i d'anar-ho treballant, doncs estem això, que creant aquesta fundació i treballant des d'una perspectiva totalment de lliure pensament i de lliure investigació.
Està molt bé, doncs et felicito. Però de l'Òmnium tampoc ja no hi ets?
No hi he sigut mai.
Ah, no? Doncs jo pensava que
sí. El Centre d'Estudis Colombins és a Òmnium Cultural.
Ah, bé, és a Òmnium.
Per tant, no, Òmnium
és
una part o dona, diguem, acollida al Centre
d'Estudis
Anticolombins.
Sí, està molt bé. Bé, però és que és estrany de tota manera, perquè aquella gent també intenten demostrar que Cristòfor Colom era català?
Bé, jo penso que no, jo m'ho creia.
Ah, no?
Jo el que
jo
penso és que ells intenten sortir a la foto dient qualsevol cosa a l'entorn d'en Colom i Catalunya. Però en cap moment han dit qui és en Colom, a quin any va néixer, amb quin personatge de la família dels Colom s'identifica, quin escut d'armes té. O sigui, tot això em sembla que és com una mena de cuirassa que utilitzen per crear un centre, per fer veure que s'investiga, per fer veure que s'avança, sempre que s'avanci dintre la línia de l'espanyolisme i de l'anticatalanisme més furibund, que és explicar que els catalans no vam tenir res a veure en la descoberta d'Amèrica, que en Colom podia haver estat català si ningú no s'enfada gaire, i perquè quan algú s'enfada, doncs immediatament canvien d'opinió, diuen el contrari del que havien dit, saps? O sigui, que ens haurem de creure nosaltres que els extremenys i dues províncies d'Andalusia, com Huelva, gairebé, Cádiz o possiblement també Sevilla, que no havien tingut cap mena de tradició cartogràfica, cap mena de tradició de conquestes navals ni d'exploracions nàutiques, aquesta gent va portar a terme una de les gestes
descobertes més importants
de la història de la humanitat, sí, i els catalans que teníem cartografia, cosmografia, 7 universitats on s'ensenyava física, on s'ensenyava geodèsia, on s'ensenyava la ciència nàutica, amb una experiència i una tradició en drassanes, en construcció de naus, en pilotatge i amb conquestes navals i exploració nàutica, nosaltres no pintem, estem totalment, ni se'ns consulta. No? Aleshores, això jo ja fa molts anys que defenso que és una confabulació de l'Estat per transportar les gestes catalanes a Andalusia.
Però
I
com
això,
és que els catalans...
I això és el que no ens deixen investigar.
Però per què els catalans hi col·laboren d'aquesta manera?
Com que hi col·laboren? No,
hi col·laboren.
Els catalans ho fem, no és que hi col·laborem, és que els catalans ho portem a terme, perquè tot es porta a terme des d'aquí.
Ah, sí? Ah. I
des
com...
d'aquí. I això no és que a mi m'agradaria que fos així, això consta en els llibres de l'època, el que passa que...
No, però jo dic ara, jo. Ara.
Com és que col·laborem en què?
No, jo no parlo de tu, sinó...
Que col·laborem a mantenir això.
Sí.
Doncs perquè hi ha molts interessos creats, com et deia, tots, gairebé tot Déu cobra de l'Estat aquí, tothom cobra, qui no està en un institut està en una universitat, i qui no té una subvenció o té una beca o té un parent que està a la política, i aleshores tot això ha creat com una mena d'enlluernament intel·lectual i social, i no sembla que no es pot tocar, és com una mena de dogma de la Immaculada Concepció passat a la història, amb el greuge comparatiu que hi ha moltíssima informació que ens permet analitzar i pensar la història des d'aquesta perspectiva que jo et dic, no? Des de la perspectiva catalana, que és on un escull a totes les gestes nàutiques del moment.
Sí, però jo també em pregunto que perquè durant el curs del mandat del partit de Convergència i Unió, la coalició, i amb un president com el senyor Jordi Pujol, que figura que és nacionalista, jo sé que s'havien fet intents perquè aquesta descoberta de teva, altres persones, suposo, que tira endavant, que a veure si la Generalitat s'involucrava, perquè jo crec que la Generalitat hauria d'estar molt contenta si resultés comprovat fins al sumum que Cristòfor Colom, o Joan Cristòfor Colom, era català.
Això passaria en un país normal, però en un país en què el màxim que aspirem és a modificar l'Estatut i a continuar sent una autonomia d'Espanya, 4 províncies desmembrades i trinxades entre Espanya i França, això és molt normal que passi, que ningú li interessi la pròpia història, o només que confonguin la pròpia història amb la història que els espanyols i els francesos ens han preparat perquè ens creguem. Aleshores, això ha passat amb en Jordi Pujol, però no només a nivell de la Generalitat de Catalunya, està passant en els municipis afectats a Catalunya amb el descobriment d'Amèrica.
Se'n
renten absolutament
les
mans, se n'amaguen, demanen un parer que se'ls dona des dels organismes oficials, i que es diu que tot això que nosaltres diem doncs no té cap mena de credibilitat, però justament ho diuen gent que s'han cregut fins a l'última roda de molí de la història espanyola.
Mare meva, si tot en aquest llibre, que és el que és la base per la conversa d'avui, que és molt i molt interessant, i jo em sembla que s'hauria de fer una reedició, perquè ara està exhaurit i és que t'ho expliquen d'una manera tan, clara i tan, tan ben explicada, perquè són preguntes i respostes del periodista David Bassa, a tu, que tu li dones tots els detalls, però ben basats i ben explicats i tot això. Això ja hauria d'anar a les escoles, això ja de primera. Però de segona, jo crec que s'hauria de fer una reedició. No es pot
bé,
fer.
És que encara no està exhaurida, eh?
Ah, no?
No,
es
no,
pot
no
trobar...
està exhaurida. Es pot trobar, el que passa que és com totes aquestes coses que són gairebé quasi clandestines o semiclandestines.
Com el documental
perquè
de la...
edita una...
el Verdi.
Exacte, com el documental, que érem unes hores així intempestives.
Sí.
Que
gairebé
que
no anunciat.
Ningú va fer una mentre estàvem parlant de la pilota basca, la nostra pilota basca, d'alguna manera de la nostra història.
Sí.
És el documental que vam fer i no en va parlar ningú. Però és normal que no passi, perquè t'estic dient ja des de fa... que des de fa temps que nosaltres formem una mena de caldo de cultiu de tot el que és l'espanyolisme més tronat, fins i tot l'espanyolisme autonòmic, perquè l'autonomisme o el catalanisme autonòmic és una forma més d'espanyolisme. Aleshores, això ho hem de tenir clar per entendre en quina mena de magma sociopolític ens estem movent, que és una mena d'olla que bull, sempre amb diversos vestits i diversos colors, a dintre de l'espanyolisme més ferotge, camuflat fins i tot de catalanisme, no? Perquè això també és una cosa que s'ha de dir. No? El catalanisme pot arribar a ser, i és, sovint, una forma més d'espanyolisme.
Però llavors, així no hi ha ningú comprat de la Riba i gent així que vam tenir abans, que en pocs mitjans van fer moltíssim per la nostra llengua, la nostra cultura.
Eren uns altres moments. Eren uns altres moments. I, per tant, les coses s'han de comparar amb prudència. Clar, no tenim un altre Macià, això està clar.
Sí, també
no
hi ha un altre.
No tenim un Verdaguer, no tenim un Venturi Gassol, no tenim un Salvat Papasseit,
o un Salvador Espriu, que va renunciar
Espriu,
a la medalla aquella
avui
de l'Alfonso.
Avui dia et donen una bossa de diners i te'n vas a fer televisió en espanyol, teatre en espanyol, cinema... Vull dir que escriure en espanyol és una de les formes de guanyar-se la vida més normals a Catalunya. I amb un panorama així, doncs, és difícil poder crear una mena d'esperit o de mentalitat coherent de cara a pensar la nostra història i de cara a utilitzar aquests arguments per conduir-nos cap a la llibertat política, no? Això jo ho trobo molt complicat, perquè ens pensem que ja som lliures, no? Aleshores,
home, sisplau, això ja sabem que estem colonitzats.
No, però això és el parer d'una petita minoria, però la majoria tu mires, vas pel carrer i sembla que hàgim guanyat la guerra, que l'última guerra l'haguem guanyat nosaltres. Sembla que aquí no hi hagi hagut dictadura, sembla que no hi hagi hagut genocidi, ni bombardejos a les poblacions civils, ni afusellaments massius, ni trets a la nuca, ni desapareguts. L'únic que ens preocupa és què passa a Gaza, què passa a Palestina, si en Fernando Alonso cada dia el veig a la tele que si guanya, que si no guanya, que si guanya, que si no guanya, que l'últim entrenament del Real Madrid, de l'últim fitxatge del Real Madrid, i això és una realitat, no? Aquesta és realitat amb la qual hem de lluitar, o almenys de saber conviure els qui continuem portant una vida com d'autèntica clandestinitat. I jo no me'n queixo, simplement ho constato. Estem a la clandestinitat, els que som conscients de realment d'on som, portem una vida gairebé clandestina. És trist, perquè ja en Pedrolo també es va morir en semiclandestinitat, en Fèlix Cucurull també es va morir en una semiclandestinitat, i la gent que ens hem mantingut una mica coherents i conseqüents amb el que pensem, el que creiem i el que fem, estem una mica com abocats a la marginalitat. I està bé que de tant en tant se'm doni la possibilitat de poder-ho explicar per ràdio, no per espantar ningú ni per injuriar ningú, però sí que per explicar que els que encara creiem
la realitat
en un país lliure i treballem i intentem explicar com s'ha fet un rentat de cervell col·lectiu i com s'ha manipulat la nostra història, doncs ho puguem explicar ni que sigui de tant en tant a través d'una petita emissora de ràdio.
Bé, doncs continuem?
Continuem.
A veure, anem per feina. Però això que tu has dit és que és una cosa que sembla mentida que encara en el segle XXI encara succeeixi una cosa així. O sigui que els interessos privats, o sí, més aviat són privats perquè públics també, que passin per davant de tot, no?
Però no sembla mentida, a mi em sembla molt normal, perquè és el que ha passat sempre.
Ves, quan jo, sí...
Excepte, el que és una excepció és el que va fer en Macià.
Ja.
El que és una excepció és el que va fer en Gandhi. El que és una excepció és el que va fer en Luther King. Això són les excepcions. Les grans normes és la destrucció totalitària, massiva, gairebé genocida, dels grans estats sobre els pobles que no tenen un estat i que no tenen una forma de ser reconeguts i respectats. Els occitans han desaparegut, els aragonesos han desaparegut, els valencians estan a punt de desaparèixer, els catalans ja fins i tot ja estem governats pel PSOE, a Irlanda tenen problemes, al Sàhara tenen problemes, les cultures indígenes americanes han desaparegut, els indis brasilers han desaparegut, l'altre dia hi havia un documental, per dir-ho, no?, però que és universalment conegut, que a les Antilles no queda ni un sol poble indígena dels que hi havia quan hi va arribar en Colom. O sigui, la tendència habitual és la destrucció sistemàtica, pensada i progressiva de les petites civilitzacions o de les petites cultures. Això és la tendència. I que surti de tant en tant una contratendència, això és el que no és normal. Per tant, a mi no em sembla mentida que els partits posin els interessos de partit per sobre els interessos de país. A mi no em sembla mentida que els mestres posin els seus interessos personals, els professors, per sobre de la veritat, sobretot els mesos d'història. Que continuem buscant pretextos per continuar cobrant un sou més o menys digne abans d'enfrontar-nos a la gran mentida col·lectiva que és la història que ens han preparat i ens estan donant en biberó. No? Això és el que és normal.
I tu, de normal res, doncs, eh?
Bueno, dintre d'una altra normalitat, que és aquesta, que és molt minoritària, que és ser conseqüent, coherent, a mi no m'espanta enfrontar-me a aquesta mena de bola de la història que ens han venut, ni d'altres pretextos ideològics, perquè a mi el que em nodreix és aproximar-me a la raó, o el que penso que és el que és just, el que dona sentit en els meus actes és la meva coherència personal. No és que em posin aquí una bossa de bitllets i me'n vagi a fer un programa a Telemadrid o a TV2. Això, per mi, tot i que ho entenc, perquè això és la normalitat...
Bueno, Franco ja ho deia, tothom té un preu.
Clar, tothom té un preu.
El que passa que a vegades un encara no ha descobert qui és el preu que té.
No, jo encara no el sé.
Jo tampoc.
Saps?
Jo tampoc
el
sé.
Però perquè de vegades ho dic, és que el dia que trobi algú que em tracti mínimament... potser hàgim d'anar a fer feina a Madrid, però jo no penso que aquest sigui el meu cas.
No,
però vull dir
que
sí que la situació, després de 20 anys de recerca, la situació després de 3 llibres publicats, després de més d'un centenar d'articles, després de més d'un centenar de conferències, després d'una pel·lícula sobre els meus estudis, continuar aquí gairebé en la clandestinitat és una mica preocupant, no?
Molt.
Preocupant, però no per mi, perquè jo estic acostumat a viure així. És una mica preocupant per la imatge de país que se'ns ofereix.
Sí, no, cada dia està més, va més de baixa i cada vegada som menys nosaltres, no? Perquè és que a més també els catalans també hi contribueixen conscientment o inconscientment, no ho sé, però també ho fan. Perquè canviar de llengua cada 2 segons per parlar castellà, encara que sigui una persona que t'entengui, tampoc ho es pot entendre.
Però això també calen arguments per treballar, cal fer veure a la gent, igual que la història, si tu li dius d'entrada que tots eren catalans, et pensaran que ets boig, i que cal un llibre per anar veient els arguments, com ha passat això, amb el tema del canvi de llengua, pensa que portem gairebé 500 anys i anar canviant de llengua. No ho canviarem avui per demà. I, per tant, cal també una política, cal també uns arguments, cal un treball pedagògic des de l'escola, passant pels instituts, amb gent preparada per ensenyar a respectar la nostra llengua i no passar-nos a l'altra llengua, però dic que això és una actitud que no s'arregla
en 24 hores.
En 24 hores ni en 10 minuts, no? Que és una cosa que hem de ser conscients que hi és, que no ens hem de posar nerviosos, i que sí que hem de saber crear els mecanismes pedagògics eficients, no aquestes campanyes de la dentadura saltant i ballant, mecanismes. La gent canvia d'actitud quan després d'una conversa, no després de crits, de menyspreus ni de campanyes publicitàries, sinó després d'una conversa, de fer veure aquells arguments no funcionen i que això es faci amb tendresa, amb amor i no amb odi, perquè si veus algú, veus que vol que canviïs de llengua i veuen que aquest és un enemic, la mateixa reacció serà aferrar-te encara molt més amb els teus arguments, encara que siguin erronis o que vagin en contra de la cultura del país. Per tant, és una qüestió de dimensió profunda, de pensament, de treball, i que jo no, tampoc no veig que cap política lingüística ho estigui portant a terme. Ens basem en la propaganda. És propaganda. No podem canviar el país amb un eslògan. La gent l'han canviat amb 40 anys de por, de pànic. Per tant, no podem canviar la mentalitat lingüística del país amb un eslògan. Sobretot perquè quan els qui el creen tampoc parlen en català. Quan estem veient que a TV3 contínuament es fan entrevistes en castellà, a gent que entén perfectament la llengua catalana, cal una pedagogia, però una pedagogia des de la serenor, des del respecte i des de, diguem, també des de l'amor a l'altra persona, que no vegi que el canvi de llengua li suposarà una pèrdua de no sé quins valors, de no sé quina personalitat. No passa res, canvies de llengua i no passa res si passes del castellà al català, o si no canvies del català al castellà. No perds absolutament res i el país hi guanya en normalitat lingüística. I això és el que s'ha de fer veure sempre tot i fins i tot els arguments històrics que jo defenso, des de la tranquil·litat i des de la serenor, però amb la convicció de les coses que estem defensant.
Sí, amb fermesa.
Amb fermesa, però també amb tendresa, que la fermesa no sembli de vegades violència. És un punt de vista molt personal, però és el que veig que després de converses, de vegades d'hores i de vegades de dies de converses, l'altra persona comença a entendre, però de vegades ha calgut un any o dues cartes. És dur, és així, clar. I com que això els poders saben que no tenen raó i que no ens poden convèncer perquè nosaltres ens llancem per la finestra i ens suïcidem, utilitzen el pànic. Utilitzen la guerra, utilitzen el que t'he dit, el bombardeig, el pànic, i és el que cada vegada, i encara ho està utilitzant, això ho veiem que utilitzen constantment el PP, és el pànic, la por, intentar relacionar-nos a tots amb ETA, intentar crear com una mena de paranoia, perquè si la llengua catalana avança, tot intenten crear una mena de pànic, perquè no hi ha arguments perquè un poble pugui viure com a poble d'una manera normal i natural, amb la seva cultura, sense haver de diament el genocidi i col·laborar-hi, no?
Això és el pitjor.
Aleshores, els estats ja saben que cal la violència i el pànic. I jo penso que calen els arguments, però els arguments a vegades et poden durar tota una vida.
Bé,
saps?
Doncs...
És més llarg, és més dur, però quan l'altre ho assimila, és una cosa ja per
sempre. A veure si és veritat. Bé, escolta, a veure, Cristòfor Colom, que com Jesús és un personatge del qual s'ignoren moltes coses, ha estat, penso, però molt estudiat. I també cal tenir molt en compte que molts documents van ser destruïts per part del Regne de Castella, perquè com tu remarques i com el Matthew Tree també ho remarca en el pròleg del llibre, Espanya no existia al segle XV.
No, això no és del tot cert. Espanya existia. El que passa que Espanya no existia igual que existeix ara.
No existia com una unitat.
Clar, com no existia com l'Espanya d'ara, però existia com a concepte geogràfic, com a diversos regnes que convivien. No existia
península Ibèrica, la península Ibèrica,
sí,
perquè també estava...
Sí, com els regnes d'Espanya, sobretot a l'època en què Portugal també pertany a la monarquia espanyola. No? Sí que existeix, el que passa és que hem de dir clar, que si no es pensaran que som aquí uns il·luminats. Espanya existia, però no existia com ara un país, una llengua, un estat, un dios, una moneda, una nació, un criteri, una premsa
diferents.
I una televisió. No,
clar,
eren diversos regnes plurals amb un vincle directe amb la corona. No tenien un vincle. Per exemple, Catalunya no depenia del Consell de Castella com ara depenem, amb tots els polítics catalans, inclosos els independentistes, anant a Madrid a fer reverències. No? Aleshores, no, era un pacte de comú acord amb la corona, I es respectaven les llengües, la cultura, les institucions de cada país. Cosa que avui això s'està recuperant una mica, però et deia des d'una perspectiva autonomista, no des d'una perspectiva nacional, plena i sobirana com era abans de l'ocupació espanyola de Catalunya del 1714.
Sí, bé, tens raó en tot
això. No, puntualitzem-ho, perquè també va bé, perquè sento molt que diu, no, que Espanya no existia, home, sí.
Bueno, en el sentit aquell d'una unitat.
Exacte, no existia com ara ens la volen vendre.
Exacte. Bé, però com és que els historiadors no han aprofundit en aquesta història com has fet tu, a part que jo sàpiga d'aquell peruà, el doctor Lluís Ulloa, que va fer un llibre molt interessant que donava tot de raonaments. Amb ell no el van fer cas, amb aquest home?
No, perquè ell apuntava que en Colom era català. Per tant, hi ha com una mena de fanatisme. Imagina't que diguéssim que Jesucrist és una dona, encara que portessis molta informació, ningú se la creuria, per més informació que portessis. Perquè hi ha un mecanisme que funciona amb Jesús tal com és, no? I dir que Jesús és una dona és molt exagerat, no? Però coses que s'estan investigant ara, doncs que Jesús estava casat.
Sí,
doncs, per més
amb la Magdalena.
Per més proves que portis, hi ha tota una sèrie de gent que no les tindran en cap mena de criteri, en cap mena de consideració. Doncs amb en Colom igual, com que ja va també una castilla imperial llena de grandes navegantes, grandes cosmògrafos, grandes humanistes, i una Catalunya pobre,
miserable,
decadent, ja va també que això funcioni, no estan disposats a revisar res.
Però que no saben que va dominar la Mediterrània durant anys i panys.
Sí, però tenen un pretext, que és durant la Guerra Civil Catalana del segle XV, del 1462 al 1472, aquesta guerra es veu que va condicionar completament i a Catalunya no se'n va sortir mai més. Però, en canvi, la Guerra Civil Castellana, que va ser molt més caòtica i va produir tants estralls o més com aquí, aquestes els va convertir en ells en grans navegadors del món, no? A gent com els extremenys, que no sabien ni que era una drassana, doncs construeixen naus per tot el món. Per tot el món veus extremenys que construeixen naus, no? D'una forma improvisada, que naveguen, que fan mapes de cosmografia, sense que allà s'hi hagi pogut mai detectar cap mena d'escola cartogràfica ni cap drassana. Però això els hi sembla normal, perquè ja viuen en aquesta mena de... formen part de la mentida.
Però a més, és que segons esmentes tu, hi ha 7 teories que, per exemple, la catalana, que és la més versemblant de totes, la genovesa, que és la més absurda, no s'aguanta per lloc, crec jo, després la mallorquina, la castellana, que també, déu-n'hi-do, la basca, la gallega i la portuguesa. Sembla que tothom es vol apropiar de Colom, però...
Menys nosaltres.
Sí.
Tothom, menys nosaltres.
Sí, però hi ha molts historiadors que parlen de la teoria castellana o gallega, per exemple. Sí?
Sí.
La gallega,
sí.
També.
No s'agafa per enlloc.
Jo no havia sentit mai això.
Els gallecs, per mi els gallecs, després dels catalans, són els que tenen més pòsit. Perquè resulta que han trobat molts documents de Galícia, de gent que es diu Colón, i alguns d'ells són navegants, són comerciants,
sí.
I clar, es troben que allà tenen Colón, que tenen càrrec semblant i amb els noms quasi idèntics que la família Colom, el del descobridor.
Sí.
No, aleshores diuen, ostres, van sumant i diuen, doncs segurament era d'aquí. El que no saben és que els Colom de Barcelona... viatjaven a Flandes, a Anglaterra, a la Mar del Nord, perquè eren comerciants, i com la majoria de catalans, s'aturaven a Galícia, allà hi tenien agents comercials, prestamistes, saps? Canviaven de naus, els hi tenien preparades les mercaderies, Galícia eren com un lloc de suport en el comerç català cap a les Mars del Nord. I per això els Colom de Barcelona els trobes documentats allà, perquè són els mateixos noms, com es pot veure perfectament d'una mateixa família, i fins i tot hi ha un Cristóbal Colón i un Juan Colón, o sigui que es repeteixen tots els noms. I posteriorment s'hi troba i al llarg del XVII els Colom de Portugal. Tenen casa els Colom de Portugal allà on els tenien aquests antics Colón, amb la qual cosa ells arriben a dir que veieu, aquí el descobridor és d'aquí, però resulta que, esclar, una branca dels Colom de Barcelona són a Portugal i emparenten amb la Casa Reial de Portugal, que són els Portugal i Colom, però que en reconeixement en Cristòfor Colom, que per ells era més important fins i tot que aquesta nissaga de reis portuguesos, es passen el cognom davant i es diuen Colom i Portugal. I resulta que aquests descendents d'en Cristòfor Colom després són els que continuen anant a Galícia, allà on hi tenen béns i cases i territoris. Fora d'això, tota la resta, els Colom bascos no, només és un giny intel·lectual perquè agafen la signatura misteriosa d'en Colom i identifiquen aquelles sigles S-A-S amb un nom basc inventat. O els Colom castellà, el que defensa la teoria d'un Colom castellà, és que et diuen tu, en Colom és almirante de Castilla. Els almirantes de Castilla només eren els reis. Per tant, si en Colom és el mirall de Castella, havia d'estar vinculat amb la Casa Reial. I aleshores el fan un príncep castellà. perquè és impossible que un llaner sigui almirall de Castella. Això no s'ha donat mai en tota la història dels almiralls de Castella, excepte amb en Colom. Aleshores, ells intenten explicar-ho d'una forma lògica i pensen que en Colom, per ser almirante de Castilla, havia de ser de la Casa Reial castellana. I fora d'aquest artilugi, gairebé no aporten res. En canvi, el Colom català ho tenim tota la resta. Tenim els noms, tenim els cognoms, tenim els títols que se li dona, tenim les relacions aquí, tenim els navegants, tenim l'escola cosmogràfica, i això sí que donaria gairebé per un programa sencer les relacions d'en Colom amb Catalunya, que són moltíssimes, des de la gent que l'ajuda, des de la cort, des de Pals, des del fet que els cronistes ens diuen...
I els germans...
Els germans Llanyes, que eren portuguesos que havien vingut aquí durant la Guerra Civil Catalana a ajudar el rei de Catalunya, que era un príncep portuguès, descendent de Jaume d'Urgell, que el fan rei perquè no estan d'acord amb la manera de governar de Joan II, i aleshores busquen un descendent de Jaume d'Urgell, que és Pere el Conestable de Portugal, que ve aquí i porta els germans Llanyes amb ell, i aquests són els que els trobem a la Guerra Civil, amb els Coloms...
Eren uns experts en tot això de la navegació.
Eren navegants pertanyents a la Casa Reial, a la Casa Reial de Portugal, uns grans navegants, uns grans militars, gent amb moltes relacions i moltes influències polítiques, i ens han fet creure que eren uns pobres allà mariners de sardina que pescaven sardina en Andalusia, no? Tot això, no t'ho dic així perquè ara em vingui a la memòria.
No, home, però si tu ho tens tota a la punta dels dits.
Tenim tota la documentació sobre aquests casos, la presentem i continuen fent com si no passés absolutament res. Doncs això és el que et dic, que estem aquí al límit del fanatisme, no? Del fonamentalisme antihistòric, però que s'aguanta per una mena d'inèrcia, com que tota la vida ho hem vist així, com que tota la vida ho hem interpretat així, com que tota la vida els llibres que hem llegit ens ho han dit així, ja no cal que investiguem més, no? Però lamentablement, per la historiografia oficial, i d'alguna manera també lamentablement per als qui ens ho estem creient, perquè això ens compel·leix a argumentar-ho i a continuar defensant la nostra teoria perquè no ens titllin de beneits o de falsaris, doncs això existeix, i existeix la documentació, i d'aquí no podem escapar. O sigui, de la veritat no te'n pots escapar. De la mentida la pots anar reconvertint de mil maneres que vulguis, però de la veritat no te'n pots escapar.
Un dia o altre es troba.
Quan la trobes,
i surt a la llum, no?
Pots fer com si no ho veiessis, eh? Pots fer com si no ho veiessis. Pots fer com si
no existís,
però hi és. Ja ho saps, ja ho sabem. Tu ja saps, si has llegit els meus llibres, tu ja saps que hi ha alguna cosa que es mou darrere de tot això.
Sí.
Però és molt més fàcil fer veure que no existeix, fer veure que jo no he dit res, fer veure que jo no publico res, i tots els arguments que defenso, fer veure com si no existissin, perquè així ens podem anar creient aquesta mega mentida i viure amb una gran tranquil·litat. Ignorants, fanàtics, però tranquils.
Bé, doncs això algun dia o altre s'ha d'acabar, i a veure si ho acabes tu. El que hem d'acabar és de xerrar sobre aquesta gran descoberta que has fet i que suposo que anirà escampant-se, no? I que haurem de quedar per un altre dia, que ja quedarem després, però és que ara ja se'ns acaba l'hora.
Molt bé.
I ja parlarem sobre totes les coses que aquest tema dona per si durant anys, eh?
Espero que sí.
Molt bé, doncs que vagi tot bé i moltes gràcies per la teva col·laboració.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat. Adéu.